A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I possiblement per posar-hi una miqueta de positivisme a la cosa, vostès convindran nosaltres. És millor tenir diners que no tenir-ne? Sí. És millor no deure'n que quedar-ne deure? Sí. Ara, matem-ho aquí, perquè cadascuna de les circumstàncies té, òbviament, uns condicionants en el dia a dia. Ara estem en, diguem-ne, a la part més positiva. L'Ajuntament té diners i l'Ajuntament té un deute perfectament assumible. I a partir d'aquí, arrenca aquest 2018 amb tots els expedients de tot allò que es vol fer, ja, diguem-ne que, fiscalitzats i a punt d'alegrar-se. Miquel Forns, bon dia, bona hora, bon any.
Bon dia, bona hora i bon any a tothom.
Per 25 cèntims d'euro, tot allò que es pot fer durant el 2018.
Es poden fer moltíssimes coses, eh? I es poden fer, sobretot, coses, diguem, amb molt ordre i sobretot en no tornar a caure amb els errors del passat, que era finançar amb diners que eren extraordinaris o que no existien moltes necessitats del poble o projectes nous que sorgien. Ara el que farem el 2018 es farà i es pagarà. És a dir, tota l'obra que es farà es deixarà pagada i alguna que té una certa envergadura, fins i tot estarem en condició de poder-nos endeutar, si és el cas, per finançar alguna obra doncs, de més que haguem de fer i que el poble necessita.
Apuntem d'entrada dues qüestions. A partir de totes aquestes obres que es faran, unes venen d'aquell romanent que es va desbloquejar i unes altres venen del que s'ha incorporat en el pressupost d'aquest 2018. Totes dues, diguem-ne, en el fons, en la vida real, no val la pena preguntar-se, escolta'm, i els diners d'això d'on venien i els altres no, però són dues qüestions diferents, no?
Sí, de fet, última hora, tot surt de la mateixa
tot
caixa.
Tot surt de la mateixa caixa.
Tot surt de la mateixa caixa, que prové del mateix lloc, que són els impostos que els sitjatans i les sitjatanes paguen i que les diferents transferències econòmiques que reben d'altres administracions. Podríem dir que el paquet gran el tenim doncs, en el que el pressupost actual d'aquests 46 milions d'euros inclou, amb que hi ha un capítol important d'inversions, la reforma del Palau Maricel, la reforma de la carretera de l'antiga carretera 246, el seu pas pel nucli de les botigues, el que ara actualment és l'avinguda de les botigues, el que serà la construcció del nou camp esportiu polivalent, on el rugbi doncs, hi tindrà el seu camp d'entrenament i de joc. Això vindria dins de tot el pressupost, no? En canvi, després tenim tot un paquet de 9,3 milions d'euros que de moltíssimes obres amb equipaments esportius, amb equipaments culturals, amb equipaments educatius, a les platges, amb moltes necessitats de la via pública, que alguns d'ells ja han començat, ja s'estan materialitzant i que venen de romanents econòmics d'anys anteriors. És a dir, de l'estalvi que hi ha hagut dels pressupostos anteriors, per despesa no gastada o per despesa estalviada.
D'aquí que des de l'oposició en algun moment se li hagi dit a l'alcalde bé, ha crescut tant aquest romanent perquè tampoc s'ha executat del tot el que els pressupostos d'anys anteriors contemplaven.
Hi ha hagut una part que és perquè no s'ha executat i que això estem en vies de millorar la gestió. De fet, la intervenció general, o sigui, no cap grup polític, ni del govern ni de l'oposició, la intervenció general, un òrgan absolutament tècnic, ja apuntava que finalitzaríem l'any 2017 amb una execució altíssima del pressupost al voltant del 80 llarg 90%. Per tant, hem millorat molt en comparació amb l'any anterior, que era molt més baixa l'execució. Però també hi ha una part que és que hi ha un sostre de la despesa que encara ens continua posant l'Estat, i aprofito una vegada més per reivindicar que han de canviar aquestes normes de l'Estat que no ens deixen gastar, que recaptem, que tenim diners, que hi ha moltes necessitats socials i a la via pública dels municipis, i en el nostre cas de Sitges també, i que l'Estat ens posa un sostre, una línia màxima de despesa que no podem superar. I això és una dificultat, perquè el que fa llavors és que a vegades t'acaben sobrant diners. Perdó, i això no se soluciona rebaixant eternament els impostos. No és una bona política.
Aquests projectes del romanent, ens matiseu, si no tenim mal entès, obligatòriament han de començar com a mínim aquest any, no?
Sí, 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 a més...
És a dir, hi ha una obligació legal que és de la fet, de començar-los com a mínim aquest any.
És que, de fet, havien d'estar fets l'any passat, però com que l'Estat va ser incapaç políticament d'aprovar els pressupostos fins al mes de juny, i per tant va perdre 6 mesos de l'exercici 2017, els municipis de tot l'Estat espanyol, a través de la Federació Espanyola de Municipios i Províncies i de moltes altres organitzacions municipalistes, vam demanar que ens deixessin aquest any 2018 de marge, perquè si ells havien sigut incapaços d'aprovar un pressupost, doncs necessitàvem nosaltres més temps per poder executar les obres, no? I tenim aquest temps de marge per poder fer aquestes obres, que ens anirà molt bé, perquè a més són obres que fan molta falta a Sitges, perquè en els últims 6 anys i mig no hem pogut invertir pràcticament res.
Tornant a la pregunta inicial, continuarem. Llista ràpida de les obres.
Per exemple, a nivell d'equipaments esportius, els projectes més grans de més envergadura que sumen aquests 9,3 milions d'euros. A nivell d'equipaments esportius estaríem parlant de la transformació i la millora del camp municipal de futbol d'Aiguadols, de l'skatepark, de millores al camp que és de titularitat municipal, malgrat estar en concessió al Club de Futbol Blanca Subur, el nou Pinsbens, i també de les millores de l'entorn, de les zones verdes i de zones d'aparcament, tant del camp del nou Pinsbens com
del futur camp
dels pavellons poliesportius. És a dir, aquells descampats que hi ha al voltant, que són zones verdes, acondicionarem perquè puguin aparcar els cotxes, els vehicles, en millor estat del que estan ara.
Allà hi haurà molt moviment, eh?
Molt. També hi hauria, en l'àmbit dels equipaments culturals, millores a l'edifici Miramar. Com sabeu, hem aconseguit aquesta cessió de l'edifici de manera gratuïta per part de la Diputació per 30 anys, prorrogables 20 anys més, o sigui, un total de 50, que això és moltíssim. Però a canvi hem d'invertir per millorar-ho amb la teulada, amb les terrasses, etcètera, etcètera. També començaran obres. En l'àmbit educatiu, moltes millores a les escoles. Algunes d'elles ja han començat, a les escoles de titularitat pública. Aquí faig un petit parèntesi. Uh-huh. En pressupost ordinari finançarem la construcció de l'escola Agnès de Sitges.
Fem un parèntesi aquí també, afegit el parèntesi de l'alcalde. Sí. Alguns municipis els ha sortit bé reivindicar, dir en veu alta, en l'àmbit judicial, que la Generalitat té unes obligacions i l'àmbit judicial els ha dit, sí senyors, tenen tota la raó i, per tant, la Generalitat haurà d'assumir...
Les llars d'infants.
Les llars d'infants.
Les quotes pendents, no? Evidentment, nosaltres amb això...
L'Ajuntament té intenció d'afegir-se, sí, sí, diguem-ne, aquesta llista de municipis que reivindiquen precisament el...
Sí, amb un pas previ, que és que hem demanat un informe o l'assessorament a l'Associació Catalana de Municipis, a l'ACM, que agrupa el conjunt de municipis del país, perquè ens guiï en compte de quina manera hem de fer-ho. No volem posar un pleit per la nostra banda, sinó si hi ha sentències que igual obliguen i ho es fan extensives a tots els municipis, doncs hem demanat assessorament per actuar com correspon. Mm-hmm. Però evidentment ho farem.
En el cas que això, diguem-ne, seguís el mateix camí que en altres municipis, suposaria per l'Ajuntament, diguem-ne, haver-se d'estalviar la despesa, sí, de la, de, diguem-ne, la meitat de la despesa.
Uns ingressos que no teníem.
Que no teníem.
I que els havíem de posar nosaltres. Mm-hmm. En l'àmbit també dels equipaments educatius també hi haurà la millora d'aquesta casa, on tenim el centre de formació d'adults i tenim també les instal·lacions vostres dels serveis públics de ràdio i televisió, Ràdio Maricel i Maricel Televisió. En l'àmbit de platges, la millora de l'enllumenat, aquells focus famosos de les platges tan grans, de l'època Cots, de l'època de l'alcalde Cots, han passat 30 anys, estan molt deteriorats, s'han de canviar tots nous. Qüestions de col·lectors que passen per sota i canalitzacions que passen per sota les platges, estacions de bombament, emissaris, tot això també va amb reforma i nous. Jo diria que el gran paquet el tenim a lo que és la via pública i serveis urbans, amb la reforma del passeig a la Ribera, compresa entre el capdavall del carrer Sant Pere i és a dir, entre el segon i el quart espigó, el cantó de mar, l'enrojolat que va des de la baixadeta, mm-hmm, del segon espigó
fins, des del xiringuito
fins al Kansas Connotació, amb la reforma de l'enllumenat, amb una eficiència, traurem els xupa-xups famosos de l'època Cots, també, perdoneu que parli així, però em sembla que ens entenem tots, llavors.
Suposem el canvi de la balustra, també, de la barana.
La balustra no entra, perquè ja la tenim pressupostada per una altra banda.
D'acord, però en qualsevol cas paviment serà canviada.
És el paviment i és l'enllumenat que serà eficient. Tot l'enllumenat del barri de Santa Bàrbara, part de l'enllumenat del barri de Terramar, els banys públics de la platja Sant Sebastià, els banys públics de Terramar, que són els que han tingut una dificultat en el procés de fiscalització, i aquest és l'únic projecte dels 9.300.000 euros.
Mm-hmm. Aquella intervenció...
Sí, que hi ha hagut una pega perquè no s'havia fiscalitzat degudament i aquest projecte ha quedat fora. Són 40.000 euros, em sembla, dels 9,3 milions, i ho farem amb una segona tongada ara al mes de març-abril. El pas de l'Hort Gran de sota la via que comunica l'Avinguda de les Flors amb el carrer de l'Hort Gran, les noves escales mecàniques.
Fem un parèntesi aquí, per tots aquells que diguin, que ens han dit vostès, quan vingui l'alcalde, que et digui alguna cosa sobre els ascensors i les escales. Digui alguna cosa sobre els ascensors i les escales.
Els tècnics ens recomanen que els ascensors... Aviam, havíem de prioritzar, perquè no podíem, diguem, canviar-ho tot. Perquè hi ha tantes necessitats, no ho podíem canviar tot. Tècnicament se'ns va assessorar que el millor que podíem fer és canviar les escales, que no han donat gens de bon resultat, que l'anterior mandat ja es van canviar unes peces que van venir de no sé on, que van trigar no sé quan. Escales noves seran d'aquestes que només funcionen quan una persona s'hi posa a sobre, és a dir, no estaran en funcionament. Així aquell veïnat que li molestaven tant de nit i s'aixecaven del llit i l'esperaven, no caldrà que baixin a parar-les, perquè només funcionaran quan hi hagi algú.
No sabrem mai el grau de la molèstia.
No ho sabrem, i no sabrem
perquè,
tampoc...
suposadament, hem d'entendre que és més molest aixecar-se del llit, baixar al carrer i aturar unes escales.
Jo puc entendre que si algú no pot dormir, però... ja està dret, no ho sé. No ho sé.
Ja està bé. Total.
Total, que també amb un sistema, diguem, antivandàlic més resistent, ens diuen, jo ja ara un moment que ja de tot això ja en dubto, perquè l'altre dia ens van trencar els vidres de les baranes de les escales mecàniques.
I ben trencat.
Ens posarem noves, això és un import de, si no recordo malament, de 208.000 euros, que no, no són pocs diners, i els ascensors, els tècnics van recomanar que encara tenen vida.
Que encara que costi de creure.
Encara costi de creure. Que s'havia de canviar els cables, per això van estar tant de temps aturats. A més, l'empresa de manteniment va incomplir el contracte, cosa que també ja li hem obert un expedient per incompliment de contracte, perquè en el termini que ho havia de reparar no ho va fer. Canviem els cables i, a més, haurem de fer una actuació també pel tema de calor i això de cara a l'estiu, i podran encara, diguem, sobreviure potser uns anys més, i per, amb un funcionament millor del que teníem fins ara. Però les escales, en qualsevol cas, noves. Tema, com us deia, d'aparcaments. A l'aparcament també actuarem de l'aparcament de la Plana Est, aquella zona blava que a la Plana Est també s'asfaltarà, enllumenat, parquímetres nous. L'asfaltat dels carrers, que afecta molts barris de Sitges, per un import gairebé de 800.000 euros, tancaments metàl·lics del voltant de la via del tren, i els parcs infantils, que dels 26 parcs infantils que tenim al municipi, actuem en 13, entre millores o nous de trinca. Jo aquí vull demanar una mica de paciència a tothom, perquè els anem canviant en mica en els diferents barris, i a tot arreu no podem posar de tot, perquè doncs, a tot arreu no podem posar gronxadors per nens de 0, 1 o 2 anys, i per nens de 8 o 10. Vull, de vegades t'hauràs de desplaçar doncs, al barri del costat, perquè en algun hi haurà un parc dedicat als nens més petitets i en un altre més grans. No ho podem posar tot a tot arreu, igual que inclusius, gronxadors inclusius, també se'n posaran, però tampoc a tot arreu.
Sí que us
intentar
preguntem,
repartir una mica.
Sí que us preguntem, però, per un aspecte que també ens comentaven alguns. El terra no pot ser igual per tots?
Bé, això és una qüestió que tècnicament també ens ho han dit, de si convenia o no si podia
deixar-ho de terra.
Ha sigut un tema també d'inversió. A vegades hem preferit en algun, per exemple, el cas de la plaça Santa Marta, hem preferit posar una gran instal·lació diferent, novedosa, molt innovadora comparat amb els altres parcs infantils, apostant més que per això que per posar el terra de couch, no?
Uh-huh.
I és de sorral, és de saulor. Bé, jo diria, es podia fer, segur que es podia fer molt més, però hagués anat en detriment, si posàvem el terra de couch, de deixar de fer un parc infantil en un altre barri. I hem intentat fer-ho equilibrat una mica per tot arreu. De totes maneres, ja sabem que sempre els nens, doncs, en un parc infantil, doncs, bueno, sempre doncs, poden caure, sempre poden embrutar-se una mica, ja ho sabem. Si hi ha una font, es mullen. Són coses que, diguem, poden passar. Però ha sigut una qüestió econòmica.
Faig una derivada. A males, sempre hi ha d'haver... pot haver-hi temps per col·locar...
Sí, és que en alguns parcs les millores que farem, com que els gronxadors estan bé perquè es van canviar fa 2 o 3 anys, serà només canviar el terra i posar-lo de couch. Vull dir, ho hem intentat.
D'acord. És a dir, ara diguem-ne un cert criteri
equilibrat. Ara, el que ha primat és dir, com que portem molts anys endarrerits perquè no hem pogut invertir degut a la situació econòmica de l'Ajuntament, ara intentem actuar al màxim que arribi a tots els barris, una mica, diguem, no? Que arribi, que tothom pugui beneficiar-se d'aquest romanent econòmic, d'aquest esforç econòmic que ha fet tothom a través dels impostos, però també l'administració a través de gestionar millor. Després ja anirem polint-ho, no? L'altre dia una persona em deia, bueno, i els de la platja Sant Sebastià, quan els canviareu de gronxadors? Home, és que es van canviar no fa gaires anys, poden estar deteriorats, però no són els que estan pitjors. Per tant, millor que primer canviéssim els de la plaça Catalunya, que estaven molt més deteriorats. I per últim, acabo una mica aquest capítol, diguem, de millores, hi ha tota la instal·lació al voltant de la piscina municipal, en què finalment hem arribat a un acord després de fer una revisió del projecte inicial i de fer autocrítica com a govern, de que no havíem estat prou diligents ni prou dialogants en aquest sentit. Hem arribat a un acord amb l'AMPA de l'Escola Miquel Utrillo i amb l'Associació de Veïns del Poble Sec. S'ampliarà la plaça de davant de la piscina pel cantó de la Petanca, acabant d'ordenar aquella zona que estava molt desordenada. S'hi posarà un parc infantil que no hi havia i les pistes de pàdel s'arrambaran al màxim a l'escola per perdre el menys possible de plaça, no? On hi ha la rampa. Unes pistes de pàdel que no són una construcció, són una instal·lació. I que, per tant, si ha arribat un dia tenen un ús molt baix o s'ha de canviar de concepte d'idea, es poden desmuntar.
Això es pot desmuntar.
Les pistes les paga l'empresa de la piscina, la plaça i el parc infantil el paga l'Ajuntament.
Un apunt a partir d'aquí. I des de el coneixement i l'experiència propera i sobretot el que també us han pogut dir els usuaris, l'edifici insista bastant. Això per una banda, el regidor així ho manifestava, l'alcalde també assenteix, però vaja, no cal assentir massa perquè és una evidència, diguem-ne, molt, molt contundent així a primera vista. I per altra banda, aquella reflexió que més d'un i més de dos, tot i que tot ajudarà, no? Però sí, aquesta instal·lació de tres pistes de pàdel veritablement pot ajudar molt a reconduir la situació financera de la piscina municipal.
El pla de viabilitat no diu que les pistes de pàdel siguin el miracle per salvar la piscina. Diuen una quantitat de coses, i no recordo quina quantitat d'actuacions s'havien de fer. Aquesta era una més per generar ingressos. Se n'han fet d'altres, se n'han fet moltes. Hi ha hagut estalvi energètic amb despesa de llum, amb despesa d'aigua, amb millora d'oferta d'activitats per generar també més ingressos. Hi ha hagut moltes coses, i no vull deixar de citar la quitança que hi va haver en el deute, on les tres parts vam assumir cada una d'elles una quitança d'un milió d'euros cadascuna. L'Ajuntament, l'empresa concessionària i l'entitat bancària. Un milió d'euros cada una de quitança. Per tant, això jo diria que la part fonamental està aquí.
És aquí.
Per tant, diguem que...
Estem parlant, pels oients, de la piscina municipal. Això no té res a veure amb el que ha anat fent l'Ajuntament amb el Club Natació, amb el deute del Club Natació, que és
una altra història.
Que és una altra cançó,
És una altra cançó.
Però és a dir, en el cas de la piscina municipal, Ajuntament, empresa i entitats bancàries varen conciliar una quitança d'un milió d'euros, que no és poca cosa.
Per tant, vull dir, el pla de viabilitat diu moltes coses. Per tant, els pàdels és una més.
Aquest pla de viabilitat era el que en algun moment també plantejava la piscina olímpica?
Com una idea.
Com una idea.
Com una idea.
No com
una actuació per fer. Perquè si no ja l'estaríem fent o estaria en fase de tramitació, no? No, era una idea possible, aprofitant l'aposta pel turisme esportiu, era una idea que havia sorgit, i em recordo que l'havíem comentat.
Com ho veieu ara?
Jo ara veig que en aquest moment el pla de viabilitat, sobretot el que està aconseguint, és salvar el servei públic de manera que el continuï gestionant l'empresa concessionària. No oblidem que hi ha una possibilitat legal, que és que rescatem la concessió.
Però aleshores torna.
Però, per tant, hauríem d'assumir un forat econòmic enorme i l'Ajuntament el tornaríem a posar en una situació complicada a nivell financer i no ens interessa. Per tant, ara estem en aquella situació del pla de viabilitat que està ajudant a salvar l'activitat, el servei públic, i després vindrà el que apuntava fa un moment, que és que haurem d'invertir amb les instal·lacions per posar-les al dia, perquè és una piscina que, malgrat no és molt antiga, doncs comença a tenir mancances i algunes coses deteriorades que s'han de millorar.
Fins a quin punt es pot donar, no sé si dir, la circumstància que sense invertir encara la instal·lació, pugui haver molts usuaris que diguin, escolta'm, jo amb una instal·lació així, ja ho sé que feu les pistes de pàdel i tal i qual, però això és que...
És cert, pot passar.
Pot passar, no?
Pot passar, que hi hagi algú que pensi...
Que en aquest marge de mesos, fins que...
En aquest marge de mesos, i amb el que paga la quota, doncs té un servei que no li sembla prou a l'alçada del que espera i busca una altra instal·lació. Pot passar. Pot passar. Per tant, sempre preguem preguem i exigim a l'empresa concessionària que allò més urgent que s'ha de resoldre ho faci.
D'acord. Aquest era una de les qüestions que ens situava en un indret que en el seu moment va generar, diguem-ne, força controvèrsia. N'hi havia un altre que no n'ha generat més, però que ha quedat, diguem-ne així, a l'incògnita de veure com es pot resoldre en el futur. I no sabem si l'alcalde en sap alguna cosa més dels escolapis i de la futura... O si aquest procés amb l'Escola Pia ha continuat endavant o després del que va succeir s'ha aturat.
Bé, aquest, quan hi va haver la polèmica sobre la proposta, la idea de fer el trasllat dels escolapis a través d'una permuta d'usos d'uns terrenys municipals ubicats al Parc del Rocà, pels terrenys de l'actual Escola Pia, que són propietat no de l'Escola Pia, sinó de l'Associació Cultural de Sitges, es va... acabar, després de la polèmica, que el debat aquest es dirigiria en el marc del Pla Director d'Equipaments Públics. Si tot va bé, abans de Carnaval tindrem ja la proposta del Pla de Director i aquí és on tindrem alguna proposta concreta d'on podria anar el trasllat de l'Escola Pia, si és que s'hi contempla, si és que és una opció que políticament i socialment doncs es debat i es decideix fer-la així, i els beneficis que també suposarà, no només per la pròpia escola a nivell educatiu de canviar de lloc, sinó sobretot l'interès públic pel municipi, en què guanyaria el municipi uns usos d'unes actuals instal·lacions i unes finques molt cèntriques situades al carrer Orgran i al carrer Sant Isidre. I per tant, està en el marc del Pla Director. I el Pla Director, si tot va bé, el tindrem abans de Carnaval. L'havíem de tenir abans de Nadal, però s'ha allargat un mes.
En recordem, sembla que el regidor Jordi Mas ho va dir, que entre una cosa sí i una altra, en qualsevol cas, a la cultural, l'Ajuntament s'hi ha adreçat per dir-li, mira, sí, en el futur poden haver-hi aquestes possibilitats?
S'hi ha dirigit també als tècnics que estan fent el pla, per conèixer les seves necessitats, em consta que han tingut alguna entrevista.
Hi ha una certa...
Nosaltres ja sabem quines finques són les que els interessen, perquè sempre ens ho han expressat, que els interessava tenir finques cèntriques, perquè com que l'Escola Pia ha estat des del seu establiment, no? Amb l'Associació Cultural l'any 1933, doncs un centre educatiu a nivell cèntric, a nivell de la vila, els interessa doncs un lloc que els alumnes, les famílies, dins del que ha crescut Sitges i dintre de les noves centralitats,
pugui
continuar sent cèntric.
Us anava a preguntar per això. Han passat 85 anys des del 33, sí. Aleshores ara allò cèntric què és?
Doncs no posar-lo a les botigues.
No posar-lo a les botigues.
Per exemple, no? He fet una exageració.
No, però
no posar-lo dalt de tot de Quim Mar, no? És a dir, un lloc on
es pot posar la Plana.
Sí, per exemple, la Plana és un dels llocs que els interessa. Es havia mirat la Plana, es havia mirat Cal Antoniet, es havia mirat la Granja 2, davant del Vinyet. Bé, són espais que ha de cabre la instal·lació, es havia mirat també alguna vegada, em sembla, al voltant de l'Aquàtic, però que no és dalt a Quim Mar, és baix, no? Per dir una manera. Per tant, bé, el que diguem, un lloc que estigui ben comunicat i que les famílies s'hi puguin anar a peu. Bé, això és una mica el desig que han expressat, no? I ara s'ha de fer compatible, perquè penseu una cosa, que les finques d'equipaments públics que tenim són molt limitades. Ara l'Ajuntament guanyarà sòl i tindrà sòl públic per fer equipaments perquè s'està desenvolupant el sector de la Plana i Santa Bàrbara. Si no, zero, no tindríem pràcticament res. I aquella zona és la que vol tothom. És la que vol l'Ajuntament per fer els seus equipaments que necessita, l'Ajuntament nou que necessitem, un edifici administratiu, integral, modern, la Biblioteca Central nova, la Biblioteca Arxiu nova, el CAP nou, el nou ambulatori el dia que es pugui fer, perquè amb prou feines ara doncs,
sostenim
els serveis de l'actual.
No ho dieu en veu alta.
No, però és així. És a dir, Sitges té programat un nou ambulatori i té la reserva de sòl feta a la Plana Oest per poder-lo fer. I ho té programat. Una altra cosa és que la Generalitat estigui en disposició de poder-lo fer o no, amb prou feines està mantenint els serveis de pediatria i ens va treure les urgències de l'actual CAP, no? Però l'interès és en aquesta zona, però també hi ha la Fundació Ave Maria interessada en alguns terrenys en aquesta zona, hi ha l'associació cultural Escola Pia interessada en aquesta zona. Bé, per què? Perquè és el més cèntric i tothom vol al mateix lloc. I per tots no podrà ser.
No, excusa, preguntar, fins on pugueu la llista d'aquests futurs equipaments, diguem-ne la llista més plausible d'aquests futurs equipaments passarien per allò que creu l'alcalde que més o menys sí que es podrà fer en un cert termini de temps, que no estem parlant d'avui per demà, però...
En aquest mandat?
No, en aquest mandat ja no, ja no.
En aquest mandat, que queda un any i mig...
Qui us escolti pensarà, s'inflarà d'inaugurar abans no arribi al final del mandat.
No, jo sempre dic que aquest 2018 es materialitzaran moltes obres que se'ns acusarà moltíssim de que les estem fent perquè venen les eleccions, i ja me'n faig el càrrec i assumeixo que aquest serà un discurs que haurem d'assumir per part de grups polítics i per part de la ciutadania per la proximitat a un any i mig de les eleccions, però que no ha estat materialment, ni econòmicament, ni normativament, ni legislativament possible fer-ho fins ara per tot el que ja sabem i que sempre hem explicat, no? I per tant el 2018 tindrem moltes obres en marxa que algunes culminaran abans de que s'acabi el mandat i altres no, altres continuaran i seran el mandat 2019-23.
Però us ho dic en el sentit
però
de...
El pla del director d'equipaments...
23-25, el que
diguem. El pla director d'equipaments s'haurà de materialitzar a partir del mandat 2019-23-23-27. I anar endavant. Jo no veig possible ara mateix que programem, pressupostem construir l'Ajuntament nou, l'altre camp de futbol que farà falta, si fes falta un altre pavelló, ajudar la Biblioteca Central Nova quan encara estem acabant de muntar l'actual Santiago Rossinyol, ajudar la Generalitat, si és el cas, a fer un nou ambulatori, tot això ara no ho veig econòmicament possible.
Esclar, dit d'aquesta forma... És molt probable que veiem més aviat les cases i els pisos que no els equipaments públics.
Bé, perquè el promotor privat sempre va més, una mica més ràpid.
Una mica bastant, no?
Una mica bastant, i perquè a més són distints promotors amb els seus interessos legítims, amb les seves previsions de negoci legítimes i amb els diners per fer-ho. I l'administració té uns altres tempos, i a més està, no té tantes capacitats financeres, perquè és la mateixa l'administració. Els promotors són distints, l'administració és la mateixa.
Aquesta reflexió que ens dieu el 2018, hem de suposar que val, bueno, o que podrien compartir els alcaldes del passat i que podrien compartir els alcaldes del futur. L'administració té uns temps, l'administració té uns processos que s'han de garantir, l'administració té uns pressupostos que són els que d'allò, tal, tal, tal.
Bé, i que l'administració és garantista, o la legislació és garantista, hi ha uns processos, evidentment, que s'han de fer, hi ha uns processos que ara, a més, han augmentat, perquè...
És més garantista anys, que fa 10 anys.
Clar, perquè durant molts anys s'ha fet moltes bestieses, doncs ara encara hi ha un control doncs, superior, no? I això és temps, eh? I això és temps. I a més... Com que hi ha moltes situacions de finançament que no s'han resolt, per exemple, el nostre cas com a municipi turístic, el finançament com a municipi turístic no està resolt des d'anys i panys.
I es queixava Jordi Serra.
Amb tota la raó del món.
I estem parlant de fa 25 anys, 25, 30 o més.
O més.
Bé, estem parlant des de la instauració dels ajuntaments democràtics, si fora fa.
Per tant, i no s'ha resolt, per tant, doncs clar, les dificultats, en canvi, un promotor, doncs que disposa dels diners suficients per fer les promocions que vulgui, doncs tot això no ho mira.
Al contrari,
apreta l'administració.
Anem a parlar d'aquests tempos i de la vida real. Per tots aquells que puguin pensar, a veure si l'Ajuntament es trobarà en una situació semblant, si no ara, d'aquí uns quants anys, a la que es va trobar Pere Junyent, d'un creixement immobiliari urbanístic molt important en una zona determinada, sense la capacitat de poder contenir massa això. L'Ajuntament va posar sobre la taula fa setmanes la creació d'una comissió de seguiment que havia de constituir-se a final d'aquest mes. Però segurament més d'un i més de dos li hauran dit a l'alcalde, escolta, que no veus que això va 100 per hora? Ja es podrà que...
No va 100 per hora. El que sí que és veritat és que, pensem una cosa, eh? Jo sempre he explicat que l'urbanisme crea drets. I crea drets i obligacions, evidentment, i l'administració ha de vetllar per les obligacions i pels drets, però crea drets als propietaris i crea drets als promotors. I des de que es va aprovar el projecte d'urbanització, si es volgués, es podria desenvolupar tot el PPU de cop. Perquè, ho insisteixo, va ser un error, va ser un error planificar l'únic eixample de Sitges que queda, que és l'antiga Santa Bàrbara Est, Santa Bàrbara Oest i la Plana Oest, i ara ja la desenvolupada Plana Est, amb un sol sector, perquè vol dir que de cop es podia fer tot.
Aturem-nos un moment aquí. Com que aquest és un titular finalista, d'alguna manera dir, nois, la vida és així.
No, jo no dic la vida és així. Jo dic, això es va planificar d'aquesta manera. I això ha generat uns drets que els propietaris i promotors, si volguessin, podrien, perquè com que aquí hi ha una discussió sobre una sentència judicial que donava 15 anys, no recordo exactament la xifra.
Sí, donava allò, els anys per desenvolupar-ho, que eren 10 o 11 o 12, una cosa així.
Hi ha qui diu que comença a comptar a partir de que s'aprova definitivament el pla general, i hi ha qui diu que és a partir d'aquí entra la primera màquina, i aquí hi ha una discussió jurídica que segurament podria acabar amb un pleit, però és igual, perquè mentrestant es podria anar urbanitzant. Què hem fet com a ajuntament? Per la via del pacte i del diàleg amb els promotors i propietaris, intentar doncs, que l'interès públic primi i, a més, alentir aquest creixement. Per tant, si tot va bé aquesta setmana, signarem el conveni amb la Junta de Compensació, és a dir, amb la Junta de Propietaris d'aquest pla parcial gran de la Plana i Santa Bàrbara, on doncs, hem intentat que l'interès públic a través d'un milió d'euros doncs, sigui important i molt a benefici dels ciutadans a través de la restauració de la masia de Santa Bàrbara, l'ermita de Santa Bàrbara, el nou parc públic i zona verda de Santa Bàrbara, els carrils bicicleta, el parc de la Sínia al Bord, etc. I aquí és on s'estableix que hi hagi una comissió de seguiment que vagi una mica marcant el ritme d'aquest creixement. El que està fent actualment a la Plana Oest, que es veuen obres, no? Que es veu moviment de màquines i terres, és el que preveu el projecte d'urbanització.
És que us ho pregunto partint del titular que ens deixava. Què pot fer una comissió de seguiment si sobre la taula té una junta de compensació que des del punt de vista legal pot fer...
Per la via del pacte i del diàleg, parlar molt i intentar fer compatible el que dèiem, que l'interès públic primi, per tant els habitatges de protecció oficial siguin de les primeres coses que puguem fer, dels primers habitatges que es puguin fer en aquesta zona, i que per tant els carrers estiguin degudament urbanitzats, com ja ho estan, ja estan fets i seran recepcionats
aquest divendres també,
en pocs dies, i que per tant que puguem obrir i la mobilitat de la zona i l'accés a l'autopista i a la carretera de Ribes sigui millor, i intentar doncs, pactar aquest creixement d'una manera més ordenada.
Ho veieu possible?
Sí.
Sí?
Sí, perquè a l'altra banda sempre he trobat voluntat de diàleg.
És a dir, per part de la Junta de Compensació sempre heu trobat voluntat de diàleg?
Sempre. Almenys des de que tinc la responsabilitat de l'alcaldia. Sempre n'he trobat.
I us ho dic, a partir, recordem...
Parlo del conjunt, eh?
Sí.
Penseu que dintre de la Junta de Propietaris hi ha propietaris amb diferents criteris. Des del que ho vol urbanitzar tot ja de seguida, des del que li interessa perquè té una finca a l'altra banda i si no s'urbanitza tot de seguida abans no arribin a urbanitzar el seu carrer, passaran no sé quants anys i no ingressarà res del que ja ha avançat per l'urbanització.
I quedarà en la ruïna.
Des del que té un criteri més públic al que té un criteri absolutament privat i econòmic. No?
Hi ha de tot. Us ho pregunto
però
perquè...
en general sempre hem trobat voluntat de diàleg.
Us ho pregunto perquè el regidor Jordi Mas en aquesta mateixa taula va dir que tenia la sensació que la Junta de Compensació volia anar massa de pressa.
Bueno, és el que deia. És a dir, ells des del punt de vista de la legitimitat...
Però vull dir que quan un càrrec públic ho diu així, diguem-ne que es pot interpretar fàcilment que aquest massa de pressa vol dir que la feina serà posar el fre aquí.
Però això no treu el diàleg.
No, evidentment.
Això és el que vull dir. Jo he trobat sempre a l'altra banda voluntat de diàleg, voluntat d'acord, voluntat de pacte, com és el que nosaltres també tenim. I vaja, em sembla que en la nostra acció de govern... diguem quotidiana, diària, anem practicant quan hem tingut doncs, alguna opinió distinta amb els veïns, per exemple en el cas dels pàdels, doncs seure a parlar, o fins i tot per l'aprovació dels pressupostos, que som un govern que governem en minoria, però no hem deixat mai Sitges cap exercici sense pressupost aprovat, perquè hi ha hagut voluntat de diàleg, i la manifestem. Ells volen anar de pressa, perquè tenen evidentment uns interessos econòmics, legítims, i a més i emparaulats, perquè deuen tenir promocions doncs, de vivendes que volen tirar endavant. Bé,
ja heu vist els anuncis i les vivendes.
Però hem de seure, hem de parlar, i hem d'intentar trobar aquest punt d'equilibri, donant per entès, en el benentès de que això es va planificar en el seu dia i que per tant acabarà urbanitzant.
Ho dic perquè des del punt
de
vista...
És l'últim eixample de Sitges que s'urbanitzarà.
Ho dic perquè des del punt de vista pragmàtic, a males, la Junta de Compensació té les de guanyar, perquè amb la llei a la mà té les de guanyar.
És que no és que tingui les de guanyar, és que l'Ajuntament, amb el vot de 20 regidors de 21, l'any 2006, va aprovar fer això que està passant ara. No és un tema de guanyar i perdre, és que és el que va planificar el municipi d'aleshores.
Precisament, per això la Junta de Compensació té les de guanyar.
Per tant, jo no sé si ara hem canviat els criteris. A nosaltres ens ha tocat gestionar doncs, el que es va aprovar el 2006 i intentar posar-hi doncs, un ritme de creixement que sigui assumible també amb el ritme de creixement dels serveis que Sitges necessita. Això és una de les qüestions que més posem sobre la taula quan tenim diàleg, per exemple, quan parlem de que no volem que allò sigui un barri dormitori o un barri com si fos només allò d'apartaments turístics, no? Que fos com fantasma, que no hi visqués ningú, que no veiessis mai ningú, per això hi volem que hi hagin equipaments, que hi hagin els equipaments al costat de diguem, a la part de baix de l'Avinguda Sofia, que hi hagi la Masia i l'Ermita en funcionament, per què? Perquè es vegi vida, que hi hagi comerç, per què? Perquè realment sigui un barri viu, no? I això no pot ser que ara fem de cop 40 promocions de pisos i la Masia de Santa Bàrbara estigui acabada i per ús dels sitgetans d'aquí 10 anys. Això és el que no pot ser. Hem d'intentar que vagi en paral·lel o si pot ser abans els equipaments.
L'Ajuntament pot fer alguna cosa amb aquells propietaris que es veuran ofegats per les derrames?
N'hem parlat amb alguns d'ells i alguns d'ells s'han dirigit a nosaltres.
Aquí hi ha un problema. Són uns quants?
Sí.
No masses.
Nosaltres sempre els hem fet entendre que aquesta és una relació entre privats, perquè la Junta de Compensació és una junta de propietaris, som propietaris de l'Ajuntament i som amb un sol representant, però diguem perquè ens toca legalment, però no, serem propietaris dels equipaments de les finques que ens pertoquin
de l'aprofitament.
De l'aprofitament, no? Però no, poca cosa podem fer, no? Clar, però també els propietaris han d'entendre que ells també hi guanyaran, perquè unes finques que fins ara doncs, tenien una classificació o antigament havien tingut, no, quan eren camps i vinyes, doncs ara podran ser urbanitzables i tindran carrers que els arribaran fins a casa, es revaloritza també el seu patrimoni bastant, no?
Suposo que està en aquella balança que comentàveu, no?
Sí.
Potser guanyaràs diners, però potser abans t'hauràs arruïnat.
Bé, o els hauràs d'avançar...
O els hauràs d'avançar.
O si t'han tocat en la compensació, en el repartiment de finques, t'han tocat 10 finques, doncs potser te n'hauràs de vendre dues per poder pagar les derrames que has de pagar per fer les urbanitzacions dels carrers i el clavegram, l'enllumenat. Això cadascú ha de gestionar. Sé que és complicat i sé que per segons quins petits propietaris és difícil. Nosaltres hi intervenim intentant diguem que ningú en surti molt perjudicat, però tothom ha de ser responsable dels seus actes, això sí.
A gener del 2018, ens agradarà aquest Sitges que surti?
L'urbanització... Parlo de percepcions, perquè no tinc dades reals, però la percepció de l'urbanització de la fase 1, que m'arriba, que percebo dels veïns, que veïnes, que m'aturen, que em pregunten, que em diuen, no és dolenta en general, no és dolenta. Inclús em diuen, és millor que la de la Plana Est. Està més ben feta que la de sota.
Estem parlant d'aquesta zona que toca la carretera de Ribes,
sí,
la Madriguera, aquesta
que
zona que és...
Tancat,
el que està a punt ja de recepcionar l'Ajuntament.
Punt de recepcionar-se, punt d'obrir, que és el que està, diguem, colindant a la Madriguera, el Baix Fundat, i que vaja, tothom que vagi per la carretera de Ribes pot veure.
On hi hauran aquests 72 pisos de promoció pública?
Exacte, la primera promoció serà de 72 pisos, però allà hi van tots els 600 que s'han de fer. En general, la percepció física de l'urbanització del barri no desagrada. Aquesta és la percepció que jo rebo jo a través de la gent. A mi personalment tampoc em desagrada. La veig espaiosa, la veig ben feta, ben acabada. M'agrada més que la Plana Est, també, personalment.
Tampoc costa molt,
Hem aconseguit que no posin aquells ditxosos arbres que van plantar la Plana Est, que l'únic que fan és embrutar les voreres i que cau la fulla tot l'any. Una altra cosa serà a la partida que es comencen a construir els edificis plurifamiliars i unifamiliars. Aquí és on veurem, perquè de vegades l'arquitectura et dona sorpreses.
Aquí veurem. Com plora la criatura? Doncs,
sí, de vegades...
veurem aleshores.
Hi ha edificis de la Plana Est que són molt bonics, molt atractius, i d'aquells que no... Hi ha vegades que hi ha edificis que els veu repetits a tot arreu. Hi ha edificis que no, que són singulars. Jo espero que aquesta sigui l'aposta.
D'acord.
Que l'aposta vagi per aquí.
Ens queden només 3 minuts.
Aquí tenim un grau d'incidència molt baix, també ho haig de dir.
Incidència?
Com a ajuntament.
Ah, d'acord, d'acord.
En el disseny dels edificis,
diguem-ne, mentre responguin a la normativa...
La normativa, no hi ha... si és així o aixà, poca cosa més podem dir.
Parlant d'edificis, heu estat dins el Terramar?
Sí.
I què tal?
Preciós. Preciós. Crec que el... La posada en marxa de l'hotel Sitges, Mi Sitges Terramar, serà un punt d'inflexió molt important en la planta hotelera de Sitges, perquè realment és molt bonic, això que no l'he vist acabat, però inclús a nivell decoratiu han fet una aposta molt nova, molt moderna, i realment inclús l'edifici de fora ha millorat, aquell aspecte que tenia, no?, com caduc ja del boom turístic dels anys 60, no?, li ha donat un altre aire. Han fet una aposta bona des del punt de vista de turisme vacacional, a més amb una sala gran per convencions, amb aspectes de nivell de productes turístics que oferiran, que crec que són molt interessants i molt novedosos, i units també amb el que estem treballant perquè la platja també pugui tenir a nivell de servei de platja davant de l'hotel Mi Sitges Terramar. No? Crec que serà un punt d'inflexió que a més també motivarà a que generin més inversions i reformes a la planta hotelera de Sitges, i això és molt bo. I això és senyal de que hi continua havent empreses que creuen en Sitges i que creuen en que som una destinació turística internacional de qualitat, perquè si no, no invertirien. Perquè
això...
si no hagués passat el que ha passat els últims anys amb MIM, amb el Dolce, amb la Casa Vilella. Si les coses no anessin tan malament com alguns diuen, no, el privat no inverteix ni arrisca en aquest nivell.
De tota manera, algú us dirà sí, està clar que el privat ha arriscat molt, però el públic no és que ha arriscat tant, perquè abans no han arribat aquestes obres des del punt de vista de la neteja, des del punt de vista de Baix Mar, des del punt de vista dels manters...
Perquè venim d'on venim. És que 70 milions d'euros de deute no s'esborren així com així, No s'agafa una goma, s'esborra del paper, i ja està. El deute ha desaparegut i a partir d'ara... Això volia dir, perquè ens entenguéssim, 2 anys, 2 exercicis, sense fer re per pagar el deute. Si haguéssim volgut fer-ho de cop, 2 anys sense fer re, ni pagar treballadors públics, ni recollir la brossa durant 2 anys, l'enllumenat apagat a les nits durant 2 anys, ni una festa, ni un acte cultural, tot tancat i barrat durant 2 anys, haguéssim pagat el deute de cop. No ha pogut ser. Evidentment, això no ho farem, és una bestiesa. Hem necessitat 6 anys i mig per recuperar-nos. Ara esperem no tornar a caure en l'error. I això és el que s'ha de fer. Vetllar per no caure en l'error.
Són les 12. Alcalde, gràcies.
A vosaltres.
Tornem demà a les 9.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.